Comencem aquesta sessió de la tarda, gràcies per ser-hi. La primera sessió va a càrrec de Jordi Vallverdú, que és professor, llegiré una cosa més descriptiva, i com es descriu ell. Em sembla que també tindrà la seva gràcia. Jordi Vallverdú és professor i crea Acadèmia Research i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en filosofia de la ciència, de la computació, intel·ligència artificial i robòtica. Té una pila, més de 150 publicacions acadèmiques. Ell es descriu així. Soc filòsof amb profuns interessos en epistemologia i ciències cognitives, dues cares de la mateixa moneda. Em dedico especialment a l'anàlisi del paper de les emocions dins entitats naturals i artificials. Les heurístiques culturals i naturals també són objecte del meu interès més profund. I finalment, però no menys important, treballo sobre la causalitat en l'aprenentatge profund. Potser no sóc un veritable filòsof, potser molt millor un pensador amb diversos interessos. En qualsevol cas, gaudeixo investigant. Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Agraeixo moltíssim la invitació. De fet, jo, quan vaig dir de venir el primer cop, li vaig dir a Joan, escolta, Joan, que mai he estat a la Universitat de Girona. No és broma, em sap molt de greu, eh? No és menys teniment ni res. Simplement és que no s'havia donat la situació i vaig pensar que seria molt interessant poder venir aquí i aleshores aprofitar la benentesa. També es van liar moltes més coses i s'han fet les jornades. Però jo només volia venir a mirar el claustre i quatre coses més i ja està. Però estic molt content de venir aquí i tenir un públic tan interessant. S'oblida també que sóc gaitero, doncs toco el sac de gemecs, d'acord? Bé, això ja és un altre tema. I faig poesia, també. També agraeixo moltíssim que estigueu aquí a aquesta hora. Sé que és l'hora de després de dinar, migdiada. Si algú agonitza aquí, no li tindré en compte. He donat classes molts anys. Sé el que és donar classes a primera hora de la tarda, que hi ha algú que fa així, dissimula, no em veu. Sí, i llavors es dorm tota l'hora, però no passa res. No, com tampoc us conec, no us posaré nota, no patiu, que no hi haurà conseqüències. Bé, doncs sí, tinc molts interessos, no sé si és un defecte o una virtut, és una sensació també d'estupidesa constant, de no en tinc ni idea de res. A més, si et dediques a qüestions tecnològiques, és com estar condemnat ja directament a aquesta sensació d'estupidesa, de van passant les coses i has d'anar reaccionant, algun cop l'encertes alguna petita predicció, però normalment no va així. En qualsevol cas, vaig plantejar-me fer una conferència sobre una cosa que m'he inventat, és una cosa que faig molt sovint, m'invento un títol, em diuen, de què serà la conferència? M'invento el títol, tinc una il·luminació, i aleshores, després, al cap de dos mesos, dic, de què anava la conferència? Em diuen, vas dir aquest títol? I dic, vale, doncs ara faré la conferència. M'ha passat amb els llibres també, eh? Dic, voldries fer un llibre d'alguna cosa? Sí, sobre aquest tema. I m'invento alguna cosa. I després em diuen, doncs està acceptat. I dic, hòstia, l'he d'escriure. No és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que m'ha passat. Però és excitant. Jo crec que estem aquí, la gent que fa filosofia, per explorar. Sí? Jo, de fet, i després començo la conferència, eh? Jo quan vaig estudiar filosofia, vaig estudiar alemany per llegir Nietzsche. Única i exclusivament, tot l'alemany, 5 cursos, fins al Bechstufe, especial gramàtic, especial filosòfic, i després em vaig adonar que jo no volia estar tota la vida parlant amb un mort, sí? I no volia fer exèges, això de ressuscitar un mort per parlar sobre el món contemporani, tampoc hi crec, no? Jo crec que hi ha una via que és parlar sobre el món contemporani, estem aquí, som gent que es dedica a pensar, al món contemporani estem assumint uns reptes que ningú ha viscut mai, som una generació amb una desgràcia, que és que no hi ha respostes, i amb una sort, que no hi ha respostes, és això de mig ple, mig buit, doncs és exactament això. Tenim per davant tot, és a dir, una quantitat de problemes increïbles a resoldre a partir de les biotecnologies, de les ciències de la computació, l'epistemologia, els nous transhumanismes, és a dir, és que és increïble la quantitat de coses a resoldre. Per tant, agafeu-vos amb confiança, no s'ha acabat, no viviu una generació que només cal fer notes a peu de pàgina, la filosofia no sé notes a peu de pàgina de Plató i Aristòtil, sinó que és una activitat. Per això, quan ell m'ha presentat, jo no em considero un filòsof estàndard, jo no publico en revistes de filosofia normalment, tal qual, si mireu el meu currículum, la major part d'articles meus són en revistes d'enginyeria o d'intel·ligència artificial, o fins i tot l'últim article meu, Frontiers in Chemistry, és una revista Q de química, o sigui que... I diu, què pinta un filòsof? Jo crec que tot, no? Per què no hi som, en més àrees? Som la punta de llança del coneixement. Tenim el repositori més gran de cagades del pensament. Hem estudiat les grandíssimes idees i les grandíssimes cagades, és a dir, ningú més que nosaltres té una gran quantitat de models per explorar el món. I és el que avui en dia necessitem, models per entendre la realitat. Per tant, us animo que continueu els vostres estudis de filosofia, la gent que sou de filosofia, i amb una visió positiva, és a dir, no som la púrria que ens volen fer creure que som la resta de la societat, que a vegades ens volen fer creure, no? Els d'humanitats no serviu per res. Bueno, quan us quedeu sense humanitats, com justificareu la nacionalitat, la cultura, què serà de l'oci, què serà de les arrels, què serà de tot, no? Dels ritus, sense això, sense semàntica no hi ha cap tipus de valor. Sí? La gramàtica científica, les matemàtiques no expliquen res. D'acord? I ho dic jo, que em dedico a filosofia de ciència, soc de l'àrea de lògica i metodologia, i algú podria dir que soc un ultracientifista, que ho soc, sí? Però humanista. Això no ho s'ha de perdre mai. Per tant, la meva reflexió, i per això em vaig inventar aquest terme, era la cognició sobregada, era estem vivint en un nou moment en el qual la forma de pensar podria arribar a estar no només ajudada per màquines, sinó que nosaltres deleguem en màquines i que subroguem el nostre pensament en màquines. Respondré al llarg de la conferència què penso i si podem pensar amb la intel·ligència artificial o des de la intel·ligència artificial o simplement deixar que la intel·ligència artificial pensi per nosaltres. Bé, la pregunta de partida és, podem subrogar el pensament? Sí, aquí teniu el títol de doña María Cristina Cifuentes, que té un màster universitari, que no el té, però el té, ja m'enteneu. És a dir, és molt fàcil tenir màsters universitaris, si pagues i te'ls donen, presidenta de la Comunitat de Madrid, o sigui, immoral, d'acord? Es pot, bueno, estic parlant d'alguna cosa molt més simple, però es pot fer, clar que es pot fer, pots comprar títols i tot això. Pots comprar la tesi doctoral, els que esteu doctorant, sisplau, no feu cas de la pàgina electrònica aquesta, però sí, s'ofereix i tot, no? Aquí buscant doncs, uns que fan tesis doctorals i TFMs i TFGs, si voleu, també, pagant, fins i tot ofereixen que faran servir un software per buscar que no us puguin pillar el targeting i l'utilitzaran amb el seu sistema. O sigui, no, que no estic venent el producte, Si anés a comissió podríem discutir-ho, però no anem a la comissió. Per tant, ja existeix això, hi ha gent que ho fa i d'aquí poc dia ho faran ja les màquines directament per nosaltres i això crea uns reptes epistemològics i filosòfics molt seriosos. També és immoral. D'acord? Bueno, per tant, el tema de la subrogació, en parlem més endavant. Intentaria reflexionar una miqueta què ha estat pensar fins ara. Que a vegades ens oblidem, ens fiquem en problemes molt greus i perdem la perspectiva, el zoom, no? Que sempre l'has de tenir. Jo sempre he dit als meus alumnes, si no ets capaç d'explicar alguna cosa en un títol, no ho saps. I si després del títol no pots fer un subtítol, no ho saps. I si després del subtítol no pots explicar en 5 línies, no ho saps. És a dir, és molt, el típic error de qualsevol estudiant de filosofia és vull saber alguna cosa, em llegiré un llibre d'algú que porta 25 anys treballant sobre el tema, no entendrà res, inútil. Sí? Com vols entendre-ho? O sigui, que aquesta persona porta 25 anys. No podràs, et sentiràs malament i és un cercle viciós. No? Jo no l'entenc, soc un inútil. No, no, és que aquell porta avantatges, només fet això. És com quan intentes entendre Kant com de zero. No? Dius, però és que porta tota una vida, perquè és un psicòpata. És a dir, no és normal, tu no pots atacar allò, mira, acabo de sortir del vàter després de la classe no sé què i em vaig a llegir la crítica de l'hora pura. És inviable, o el tractatus, és inviable, és a dir, necessites Wikipedia. Sí? Començar per algo molt senzill i anar ampliant fonts més verídiques, més potents i al final acabes en una... bueno, el preúltim pas és passar per una edició crítica i al final agafes el text i l'entens. O no, però més o menys el llegeixes. Sí? Justament al revés de com ens han ensenyat sempre a fer filosofia. Per tant, el que us vull proposar és pensar què és pensar. Sí? Antigament, i em remeto només a les fonts occidentals, que això és un biaix cultural estratosfèric, perquè hauríem de parlar de pensament també asiàtic, no ho faré, però ja us ho dic que no ho faig, però hauríem de fer-ho. Jo també d'una classe de pensament asiàtic a l'autònoma, però no és el moment ara de fer una masterclass de tot, perquè no dona temps. Per tant, si anem a pensar què era pensar a l'antiguitat clàssica, el primer gran autor que parla d'això és Plató, comença a pensar que pensar en el fons és recordar, que també després el cristianisme no li compra, però s'hi apunta de forma molt aproximada, el que és important ja està a la nostra ànima. O sigui, es tracta de recordar, de mirar dins teu, aquestes gilipollades del mindfulness avui en dia, mira dins teu, el teu jo profund, el teu jo interior, hi ha un cagarro allà dins, sí? No hi ha res. Sí? Si no hi ha llenguatge i no hi ha res, no hi ha ningú i no hi ha cap informació. No hi ha un saber natural, sí? No existeix. tot és un constructe sociocultural i una evolució dintre d'un cervell que està aprenent coses amb el temps. Però en qualsevol cas, Plató pontifica, com sempre, inventant-se coses i apel·lant a mites, que és el menys racionalista que hi ha en el món, però bueno, és molt interessant. Hi ha un primer prejudici en contra de la tecnologia, dient que l'escriptura és una tecnologia que és contrària al pensar veritable. Per què? Perquè externalitza el pensar. El pensar un cop està escrit no es pot defensar i a més podem oblidar les coses. Només pots pensar el que pots pensar dintre del teu cervell, que això és absurd, d'acord? I és perillós també, perquè jo dintre del meu cervell penso coses, buah, soc Popper, a la Popper, que s'ha fumat alguna cosa, s'ha pres alguna cosa de Popper també, d'acord? O sigui que és algo estratosfèric. Després quan l'escrius dius, vaya merda, no? Sí? Jo fa un mes estava escrivint un assaig que portava 5 anys, bueno, 5 no, 10 anys parlant d'aquest assaig amb els meus col·legues i quan vaig obrir l'ordinador vaig començar a escriure a cap de 25 pàgines, un dia, 25 pàgines, vaig dir ja està, ja no he de dir res més i vaig pensar, però Jordi, ets un puto inútil, sí? Com és possible que portis 10 anys pensant sobre aquest tema, prenent notes, i quan portes 25 pàgines no tens més a escriure. Bueno, és que estava en el meu cap sonava molt bé, però quan ho he traslladat a un format que captura la informació i la puc estar explicant bé, doncs no tenia tantes coses a dir. Bueno, 10 anys més a donar-li voltes, perquè així no vas enlloc. D'acord? Per tant, era un menysteniment a la tecnologia i també la generació d'un prejudici cognitiu, que és que epistèmic, que és que tot el que podem pensar ho pensem nosaltres, de forma individual. Jo, dins meu, puc pensar. És una visió que després el romanticisme la portarà a les seves màximes quotes. Després va aparèixer el deixeble de Plató, que era Aristòtil, va dir, bueno, en realitat també té a veure amb l'experiència, amb el raonar, hi ha unes normes per fer això correctament, la retòrica, la lògica i després els fonaments que permeten que això sigui correcte. I això, més o menys, justifica tot el pensament occidental i el que pensàvem sobre què era pensar fins pràcticament a finals del segle XX, quan apareixen diverses branques a partir dels estudis de ciències cognitives, que comencen a veure quan es fan estudis sobre com realment pensa la gent, que això és l'altra cosa interessant, no? El que ens pensàvem que érem nosaltres i el que hem anat descobrint que som, que són una cosa diferent, no? Igual que el que penses que tu ets i el que realment t'arriba que ets tu quan tu estudies. I se m'ha adonat que per explicar els processos cognitius i com funciona el cervell i la ment i com adquirim coneixement i com podem pensar i per què podem pensar, en realitat ho fem de forma social i de forma extensa. Sí. I llavors van aparèixer diverses subbranques de ciències cognitives que van començar a dir doncs potser pensar implica això i implica l'altre. Llavors va incloure la socialització i el dinamisme en el procés de conèixer. És a dir, jo puc pensar perquè externalitzo. Per exemple, l'escriptura és bona perquè em permet pensar i pensar de forma diferent. Sí. També genera unes certes dinàmiques que a vegades no són positives. Que tothom aquí coneix la retòrica acadèmica, no? Que no sempre porta res bo, a vegades porta a farfolla acadèmica que no vol dir res, que això és també un art. Escriure un article que no vol dir res, 15 o 20 pàgines, crear-te tan panxo, publicar l'article, marcar-te una línia de currículum i dir, i no val per res, sí? Que això està ple. Jo tinc coses del meu currículum que són exactament això, farfolla acadèmica. Sí? Tampoc era la pretensió, però dius, bé, que he de fer un article, doncs anem a escriure. I això no és gaire seriós. Que és un altre dels problemes de la inflació epistèmica que hi ha avui en dia, el capitalisme epistèmic. S'ha de produir molt, tothom ha de produir molt, hi ha moltes mètriques que hem d'estar tot el dia justificant i per obtenir millors contractes i millors beques i millors projectes i llavors s'està produint una quantitat de ronya molt gran, que no serveix per res, literalment per res. Però bé, i això és un altre tema totalment diferent. De manera que el que van fer aquesta gent va ser començar a pensar de potser s'ha d'ampliar més coses, aquí encara és l'individu que pensa, amb altres individus, el que es denomina les 4 E's, l'extended cognition, embodied cognition, embedded cognition, inactive cognition, i coses d'aquestes. És un joc de paraules, hi ha els que són activistes d'aquí, de la segona escola, del no sé quantos, aquestes tonteries que fem els filòsofs ja per sobreviure, que no interessen a ningú, ni als filòsofs, de fet. De fet, a la branca del costat, que es dedica a lo mateix, ja no els interessa, que és una cosa que també ens ha de fer pensar. Un dels problemes avui en dia és que hi ha massa informació i massa articles. Heu de saber quins són rellevants i quins no. I això ja és un gran problema. Antigament es produïa molt poc i s'havia de llegir tot el que es produïa. Però quants articles sobre Nietzsche es produeixen a l'any? O llibres? Ho heu mirat mai? O sobre Kant? És demencial. espectre literalment demencial. És que no es poden llegir, no els podeu llegir. Sí? I només un autor. Imagineu-vos ja la resta, s'està al dia de tot. Impossible. Per tant, bueno, això és anar fent. I a més es van afegir també, des d'un punt de vista epistèmic, algo que era considerat com una aberració i una anomalia cognitiva o mental, que eren les emocions. I a finals del segle XX va haver uns quants neuròlegs que van revolucionar tot això, el més famós és Damasio, i a partir d'aquí va canviar. Jo encara recordo quan va aparèixer el llibre més famós de Damasio, mirar i pensar, aquest tio és tonto, i acabar de llegir el llibre i pensar, jo sóc tonto. I aquí hem de canviar moltes coses. I s'ha anat fent, i és molt interessant. Però ja estem arribant a un moment, sobretot també a la segona meitat del segle XX, que va passar una altra cosa, i és el que em va portar a mi, per exemple, a fer filosofia de la computació. Jo era un tio de lletres pures. Lletres pures. Sí? Jo quan feia batxillerat, quan em van dir, mira, si fas això, no faràs mai més matemàtiques. Jo, què s'ha de fer? Grec. Sí? Del que sigui, del parlat o de l'altre. Sí? El que calgui. Jo no vull veure un número en la meva vida. 25 anys més tard, he escrit llibres de filosofia de l'estadística. Val? Que és com, Jordi, tu ets tonto, una altra vegada, què et passa? Bé, el que és important és que et moguin les preguntes. Després, la pregunta et portarà per les disciplines. Jo em vaig trobar fent estudis clàssics de filosofia de la ciència, perquè a mi m'interessa la noció de veritat, perquè aconseguim coses, decidim que hi ha coses que són correctes i són coses que no. Però no pel hobby abstracte, sinó fins i tot de forma pràctica. Jo què sé, la meva tesi subdoctoral és sobre la sacarina. Que diu, hòstia, vaya tonteria, no? Sobre controvèrsies científiques. És a dir, per què és important saber si és correcta o no la informació? Cony, perquè és cancerigen. Si és cancerigen no el podem consumir, si no és cancerigen no el podem consumir. És tan senzill com això, és important, és salut pública. No estem parlant de, bueno, però el concepte de noesis en realitat explicaria... No, no, estem parlant de gilipollades filosòfiques, estem parlant de, hòstia, coses que tenen un impacte en la nostra vida. Sí? I vaig veure que a mi m'interessava això, que quan analitzava les dades reals apareixia una cosa que jo no m'esperava, que era la computació. Primer, a l'estadística, que és una cosa que ningú m'havia explicat mai, i després, que també els teixins de grossos, i l'altra és els ordinadors. I veure que hi havia una revolució en la forma de pensar en totes les disciplines del segle XX que havien evolucionat molt, la química, la física, la medicina fins i tot, els transvasaments entre la física, la medicina, entre els biòlegs, entre els físics que volien passar-se a la biologia a partir dels textos de von Neumann, i d'altres textos que es van anar escrivint. O sigui, va haver-hi tota una revolució que feia que hi havia algo que era la ciència de la computació que havien fet bullir l'olla i que els meus col·legues filòsofs no en parlaven. O sigui, quan anava a fer classe de filosofia de ciència em parlaven de Kepler, de Galileu, de Newton, i ja està. Els que eren una mica fachorros nacionalistes espanyols doncs em parlaven, jo què sé, de Torres de Quevedo i coses d'aquestes, no? Però més que res per dir que nosaltres també tenim el nostre Leonardo da Vinci espanyol, però res, ja està, no? Res més. Aleshores, vaig començar a veure que durant la segona meitat del segle XX va començar a passar alguna cosa, que era que els processos mentals que ens fan aprendre dades passaven per utilitzar màquines i que aquestes màquines cada vegada eren més potents i ens permetien fer més coses. I això estava canviant la pròpia ciència. Per exemple, les proves matemàtiques computacionals a partir dels anys 74, als 70, a mitjans dels 70, quan es va acceptar el teorema dels quatre colors, va ser el primer cop que es va acceptar una prova matemàtica que no estava escrita de punta a punta des d'una perspectiva lògico-matemàtica, sinó que hi havia una aproximació estadística utilitzant tècniques computacionals a uns resultats. I es van dir, aquesta prova és correcta, sembla que és probable en un 98,9% de probabilitats. Sí, perquè en tots els casos que hem comprovat aquesta hipòtesi, això es compleix matemàticament. Vale. Va ser el primer cop que els matemàtics es fan el harakiri, el seppuku en la versió clàssica, no? Després, més tard, això es va repetir amb el teorema de Kepler, que a mi ja em va agafar en plan, hòstia, això va en sèrio. I després vaig anar veient que hi havia coses com, jo sé, la seqüenciació del genoma humà, que sense màquines automatitzades que processaven la informació, centenars de màquines treballant per cel·lulars genòmics i grandíssims ordinadors que connectaven tota la informació. És a dir, el genoma humà són milers de milions d'unitats d'informació. No hi ha cap equip humà que pugui pensar això. Cap. Cap. No hi ha ningú que pugui pensar això. Ni 100 persones, ni 200. No es pot pensar. Per tant, sense aquestes màquines això no hagués estat possible. I les màquines no funcionaven soles. S'havien dissenyat sistemes com l'Otto, per exemple, que extreia informació de les bases de dades genòmiques per aconseguir juntar les seqüències i després extreure informació. Vaig dir, hòstia, aquí passa alguna cosa, no? Aquí és un nou paradigma, és una nova forma d'arribar a la informació. Després, la intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic mèdic, ja en els 90 es va passar el tema del Deep Blue amb IBM, quan va guanyar el gran mestre d'escacs, el Kasparov, i fa no gaire heu pogut veure com l'empresa DeepMind, que pertany a Google, ha fet sistemes d'intel·ligència artificial que ho han patat. És a dir, quan va fer AlphaGo, va guanyar el millor jugador de la història del Go, fent jugades que eren impensables que per cap jugador humà. Es deia que era el joc humà simbòlic més complex que hi ha per la quantitat de combinacions, que era impossible que arribessin a guanyar, ja ho ha fet. La segona versió d'AlphaGo es deia AlphaZero, i sense explicar-li les normes del joc, en 3 dies el propi programa va arribar a aprendre les normes del joc i va arribar a guanyar a AlphaGo, la primera versió, en 3 dies d'autoentrenament. Què dius? Hòsties. Que l'altre va portar mesos d'entrenament amb experts en Go, sí? I moltes altres coses. I després, ja per petar-ho, i els de DeepMind ja van per lliure, fa poc van treure AlphaFold 2, el primer l'1 i el 2, i el segon va resoldre un problema científic que es considerava totalment irresoluble, que era el desxiframent de l'estructura de plegament de les proteïnes. Així que es pensava que això no era viable i ho van resoldre fa res, i fins i tot s'ha arribat a dir que era el descobriment científic més important del segle. Estem a començaments del segle, per tant això és fer com una mica de publicitat. Però bé, ha estat un grandíssim avançament i a més a lo grande, no? Per tant, estem davant d'una revolució, però torna a ser unes tecnologies que pensem nosaltres, sobre les creem uns models i aquestes funcionen i ens tornen dades i les processem, d'acord? Hi ha molts debats aquí i moltes coses, no? Però bé, el que estem començant a viure ara, i ara vol dir el 2023, final 2022-23, és el primer moment en el qual comença a ser possible una simbiosi més natural entre ments humanes i màquines. En el sentit de que la intel·ligència artificial generativa el que està permetent és que les persones no especialitzades en tot això puguin interactuar amb aquests sistemes. És a dir, fins fa molt poc, per fer qualsevol cosa d'aquestes que us estic comentant, havies de fer programació. I o pagaves un programador o programaves tu. Jo m'he hagut d'estudiar Python per fer certes programacions quan en algun moment em semblava que era pertinent i ja està. I abans havia après altres idiomes i ja està. Però havies de ser programador. Hi havia com una petita barrera que si no feies programació no podies accedir. I això ja crea un filtre. Però avui en dia amb aquests sistemes ja pots discutir moltes coses i no cal saber programació. És a dir, el sistema ja t'entén, li parles en català t'entén, poc. Si li parles en castellà més, i si li parles en anglès t'entén perfectament. Perfectament qualsevol cosa. Sí? De manera que el que succeeix és que hi ha una revolució en el sentit de que qualsevol ésser humà, utilitzant un llenguatge natural, pot accedir a interactuar amb màquines i demanar-li coses. Que tampoc és tan senzill com demanar-li coses. És a dir, el prompting, les tècniques d'introduir informació, és tot un art, és a dir, hi ha moltes tècniques de crear cadenes de pensament, sistemes de pensament, formes d'organitzar la informació, li pots donar la volta al sistema, i una cosa de les que més em fa gràcia quan treballo amb ChatGPT, donar-li la volta, demanar-li que m'expliqui alguna cosa, i en plan socràtic, fins a demostrar-li que no té raó, m'ha arribat a dir, doncs tens raó, i dius, hòstia, pues tampoc en sabies tant, no? Però tampoc és això, perquè d'altres coses en sap moltíssim, o no en sap, de fet no sap res, és una aproximació estadística al llenguatge, sí? Però que funciona molt bé. Per tant, el que comença a passar, i crec jo que si això continua així, ens ho hem de començar a plantejar, perquè després té uns reptes implícits en tot això, des d'un punt de vista epistèmic abstracte, en una fase inicial la tecnologia no formava part del pensament, o pensaven que no, això és la zero, ja no l'he introduït, l'antiga clàssica filosòfica, després aquestes tecnologies es van transformar en un suport, avui un dia comencen a ser una simbiosi en les quals jo delego part del pensament, i escolta, jo tinc una idea, què passaria si això, això i això? És a dir, si tu vas a un professor de filosofia a l'universitat i dius, escolta, tu creus que Rawls té alguna connexió amb Trotsky i això es podria lligar amb una visió eudaimònica de la realitat? Et dirà, què t'has fumat, nen? Sí? O nena? Sí, és a dir, què et passa? Tu ets estúpid o què et passa? Pregunteu-li això a ChatGPT i et contestarà. I llavors la resposta és, però dona'm més detalls, i per què sí? hòstia, pues no hi havia pensat, potser sí. És a dir, pot ser una bestiesa, però per què no? És a dir, hi ha molts patrons de connexió d'informació que els humans no connectem per prejudici, simplement, perquè tenim visions molt formades per temes culturals, per temes de formació, i el sistema no en té cap. És una aproximació estadística a si els conceptes poden estar connectats o no, i ja està. I funciona molt bé, que això és una altra de les coses que discutirem, perquè funciona molt bé. D'acord? Jo crec que això pot arribar a portar també a una mena de parasitisme cognitiu, en el sentit que els humans acabin delegant en aquestes màquines pensar, sí? Que pensin elles, no? A la Unamuno, però aplicat a les ciències de la computació. És a dir, que és el més fàcil. De fet, molts alumnes es pensen que aquestes màquines els hi faran la feina. I això només ho pensen perquè no tenen ni puta idea de què és fer la feina, perquè si tens alguna idea precisa de què és fer algunes coses, ràpidament t'adones que aquesta màquina no ho pot fer. Però si saps donar-li les ordres correctes i alimentar-la correctament amb les dades correctes, et fa una quantitat de feina que és molt important i fins i tot a vegades extremadament sorprenent. De manera que estem parlant d'aquesta intel·ligència artificial generativa que està començant, que està, el que hem parlat aquest matí, que es va dir s'hauria de frenar, i quan es va dir que s'havia de frenar, Microsoft va introduir ChatGPT en el Bing i tots a tot drap, perquè això és el futur d'aquestes grans empreses que viuen exactament això, de que nosaltres estiguem allà movent la informació i donant la nostra informació. D'acord? En el cas de GPT estem parlant d'un sistema que pot generar text, que abans s'ha entrenat amb grans quantitats de text. En el cas de ChatGPT, el 3 utilitzava 175 milions de paràmetres, és a dir, 175 milions de formes d'avaluar com es connecten els valors entre si. El ChatGPT 4 no s'han donat dades oficials, es parla que hi ha 8 nuclis amb 220.000 milions de paràmetres, se suposa, tot això l'empresa ja no hi està explicant. Que això és l'altra cosa que ni discutirem. 1,76 bilions de paràmetres a les hores de treballar. De manera que això que fa és treballar a una escala de processar informació estratosfèrica. És a dir, que cap humà pot fer-ho. I a més ho fa amb força precisió. També té problemes, ja genera problemes. Ja ho explicaré, les al·lucinacions i després el canibalisme de dades a llarga durada. D'acord? El que és molt interessant és que qualsevol persona amb llenguatge natural pot interactuar amb aquest sistema. Sí? I t'entén. T'entén a vegades escrivint-li malament. Malament i ràpid. Sí? I fins i tot li demanes coses que semblen ridícules i les fa. Torna'm a escriure això com si fos un nen de 3 anys. Torna'm a escriure això que no ho he entès. Escriu-m'ho, però imagina't que això és per una revista de psicologia molt important. Escriu-m'ho per una revista de filosofia que els interessa Sant Tomàs d'Aquino. I ho fa, us ho juro que ho fa. Heu provat? Heu de ficar prompts absurdes, ridícules, prompts a mansalva, combinacions increïbles, i ho fa. Jo, per exemple, la faig servir moltíssim perquè apareix aquí pel pensament causal i contrafàctic. De fet, si la causalitat... Jo tinc una beca ICREA per estudiar causalitat en deep learning. Si la causalitat era el sant grial de la intel·ligència artificial i de tots els que s'estan dedicant avui al deep learning, hi ha el tema subtema de la causalitat, que són els contrafàctics, que avui en dia ho estan patant, sobretot els xinesos. Tots els xinesos estan patant tota aquesta recerca en contrafàctics aplicat a visió natural, a diagnòstic mèdic, a, fins i tot a plataformes digitals i selecció de canals, és a dir, a Spotify treballa amb contrafàctics. Aquestes coses que els filòsofs discutim així en abstracte, aquesta gent ho discuteixen per qüestions pràctiques. És a dir, la filosofia, fins i tot la més abstracta, té una aplicació pràctica. I jo ho utilitzo moltíssim i m'encanta. És fer d'advocat del diable. He fet això, digue'm que està malament. Per què? Inventa't arguments en contra d'això que estic fent. Busca'm alternatives a això. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? I no pot ser què? I no pot ser l'altre? Pla, 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 pla. I t'ajuda moltíssim a discutir coses realment interessants. I l'última revolució, o la propera, vindrà, diuen que el ChatGPT-5, quan aquests sistemes siguin multimodals, que puguin pensar en diversos tipus d'entorns, text, imatge, so, i de forma integrada i real, d'acord? Que Microsoft diu que ja ho està fent, però no ho està fent. Bé, això està creant ja canvis. Penseu que estem parlant d'una cosa que es va implementar fa menys d'un any, ja està creant moltes coses. Aquí hi ha un article del 12 d'octubre del 2023, el de l'esquerra, com la intel·ligència artificial generativa podria trencar el sistema de publicacions científiques, que ja cal que el patem perquè no funciona bé. per moltes raons, que el dinar ja ho hem estat discutint, bàsicament econòmiques i d'estafa i de moltes altres, però perquè diu, hi ha gent que ja ho està fent servir moltíssim i el que diu que no, el que no diu res és que ho està fent servir, no ho està dient, ho estem fent servir tots i tota la gent que està en punta de llança i està, ho està fent servir tothom, és a dir, oblideu-vos. Després, per exemple, un altre article de Nature del dia 13 d'octubre, de l'endemà, és que això és, és una constant, eh? Estic parlant de la setmana passada, Sí? Com l'ús de ChatGPT pot trencar el sistema d'aplicacions de beques. Si voleu demanar beques, us animo que feu servir ChatGPT. És tota la farfolla burocràtica. Sí. Tota la farfolla burocràtica. Heu de tenir les idees. Heu de tenir les idees. És a dir, ChatGPT no s'inventa res. És a dir, què us penseu? Que escriurà un article? Que us escriurà la beca? Fes-me un projecte no sé què sobre, sobre el pensament. Que penses que funciona així? N'has de saber moltíssim perquè faci alguna cosa amb cara i ulls. Si vols que t'ajudi, si vols escriure els 25 articles, els 25 d'allò. Ara, si la burocràcia acadèmica i nacional ha creat mecanismes de dissuasió per a les persones perquè no demanin coses, demanen absurditats, doncs aquests sistemes permeten solventar aquestes coses a una velocitat increïble. També han creat una picaresca, la gent que fa veure què i no en té ni idea. Però en qualsevol cas, bueno, hi ha altres coses. És a dir, també està trencant el peer review. Aquesta és l'altra. Que tampoc era gaire peer review. Perquè el de revisió interpares de doble cec és la subnormalitat més grossa que hi he conegut. Perquè això val per algú que fa una cosa que fa tothom. Però quan et dediques a un tema superespecífic, sí? Quanta gent sap d'aquell tema en el món? 5 més? 6? 10? Tu saps com escriu tothom de la teva àrea. Saps exactament què està fent. Saps l'últim article, saps el proper. Pots mirar el llenguatge de l'article i pots saber exactament qui està escrivint cada article. Doble cec de què? De què? És mentida. No és veritat. No existeix. Que ha d'haver un sistema de verificació, de comprovació, no estic d'acord, això estic d'acord. Però que allò funcionava, no és veritat. Jo sé que soc l'editor, en lloc de donar-li aquest reviewer, li puc donar el del costat. Si jo vull que un article no es publiqui, ho penso aconseguir. Fin de la història. Funciona així. És molt fàcil. Sí? Que no us enganyin. És com funciona. Que després voleu el racionalisme, bla, 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 si el que vulgueu. Però el mecanisme es pot trencar de moltes maneres. ChatGPT avui encara ho està desvirtuant més. Fes-me un review d'aquest article. Amb aquests paràmetres d'aquesta convocatòria analitzem això. S'està fent? Bueno, s'està fent avançada. Articles publicats que inclouen aquest botó. Espera, aquí. Perdó. Aquest botó d'aquí, aquest d'aquí, el regenerate aquest, ja està apareixent en articles científics. De gent que fa corta i pega i ni revisa l'article. Però ja s'han publicat, no un i dos, sinó desenes d'articles. Que això és el que ens ha de preocupar, d'acord? Jo no dic que estigui bé, eh? Un abús de tot això. Estic dient que es pot fer i que ja s'està fent, d'acord? Hi ha hagut reaccions a tot això, normalment molt estúpides. Normalment és, s'ha de prohibir... considerar que tothom som uns delinqüents per fer servir aquestes eines. Normalment són els anglosaxons, que van molt bé d'anglès i no tenen cap mena de problema per escriure les seves coses. La resta del món patim 10 vegades més. És que imagineu-vos que un tio que viu a Texas li diguessin has d'escriure això però en castellà argentí. Que et donin pel cul, d'acord? Perquè tu m'ho demanes. No, no, això en anglès americà. No, no, això en anglès britànic. Escolta, que... D'acord. És que la prosa, s'entén tot, eh? Però no és molt lingüístic, és no... De què estem discutint? Estem fent literatura? Jo no sóc Shakespeare, jo sóc un filòsof, jo vaig a explicar coses, no em miguis amb tonteria, sí? No, això no és estètica, això és coneixement, és epistemi. Per tant, ha hagut poques reaccions, una de les primeres que va haver-hi va ser aquest estiu, el juliol, penseu que estic parlant de coses superantigues, el juliol de 2023, el Russell Group, que és el grup de més universitats que hi ha a Anglaterra, que inclou Oxford, London School of Economics, Cambridge, Imperial College, és a dir, la farfolla anglesa, les que no van per res, van dir que bueno, ja ens podem posar les piles. És dir, és obligatori que els nostres estudiants facin servir això. És dir, això és la tecnologia del futur, no del futur, del present, ja, tothom. I anem a canviar els plans d'estudi. Sí? Perquè clar, resumeix-me aquest article, s'ha acabat. Fes-me una xurrada, s'ha acabat. És a dir, què pot fer un humà i què pot fer una màquina? I si volem que l'humà demostri unes competències, anem a plantejar el nou sistema educatiu, les noves competències, com s'han d'estudiar. Per tant, i això ens porta a una altra cosa, que a mi és una cosa que em fa molta gràcia, després no sé per res, m'invento paraules, jo crec que ens porta, si continuem així, a una cosa que jo he dit el MacThinking, que té a veure amb una cosa que podríem dir la banalitat del pensament. És a dir, avui en dia ja tothom pot pensar, ni que sigui malament, no? O amb assistència tecnològica, però es pot fer. Igual que en els anys 90 va haver aquell sociòleg que va parlar sobre la McDonaldització de la societat, dient que era una forma d'operar econòmicament i socialment que s'estava extenent a molts àmbits a nivell global. Jo crec que aquestes noves tecnologies generatives poden arribar a portar a una mena de McDonaldització del pensament, és a dir, i arribar a la seva màxima banalització. Qualsevol pot pensar, però utilitzant aquestes tecnologies, que són empreses privades. Empreses privades estan tenint el control d'aquestes eines, que són empreses que totes les que tenien departament d'ètica, tant Meta com Google com Microsoft, totes han fet fora els seus departaments d'ètica, totes. Han dit, no, en realitat les hem reconfigurat, no, els hem fotut fora, perquè és il·legal pràcticament tot el que fan. El problema és que empreses privades tindran el control de tots els processos de coneixement, verificació i creació de coneixement, de forma total, amb el que comporta empreses nord-americanes, amb una moral anglosaxona molt, molt puritana, que li demanes a un d'aquests sistemes que discutir sobre el suïcidi i et diu que no és ètic i que no està permès fer això. Bueno, i si un dia vols discutir sobre l'Holocaust,